Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Hem sabut avui que agents de la Policia Nacional van contactar almenys 3 vegades amb l'oratori de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, entre els anys 2016 i 2017. Ho ha explicat avui Hamid Bernach, secretari de NOUR, l'associació islàmica de la capital del Ripollès, on treballava el responsable dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. En una d'aquestes reunions, que va ser presencial, haurien demanat informació sobre l'imam. Segons Bernach, l'últim contacte hauria estat per telèfon pocs mesos abans de la massacre. Hamid Bernach ho ha explicat a la comissió parlamentària que investiga els atemptats i que s'ha reunit avui excepcionalment a Ripoll. Entre els qui han declarat hi havia representants d'institucions, entitats locals i també responsables dels centres islàmics, tot i que el president del primer oratori que va contractar l'imam no s'ha presentat. Recordem, d'altra banda, que l'atur ha tancat el millor any des de l'última dècada, segons l'última enquesta de població activa. A Catalunya es va tancar el 2018 amb una taxa d'aturats de l'11,75% i hi ha 451.000 persones sense feina, un 5,82% menys que el 2017. En el que és l'ocupació, l'any passat es van crear 75.000 llocs de treball. Destaquem també a aquesta hora que el govern espanyol diu que contrarrestarà el que ha qualificat de desinformació independentista durant el judici. La secretària d'Estat de l'Espanya Global, Irene Lozano, ha fet una minigira per Bèlgica i pel Regne Unit a les portes de la vista. I també expliquem que avui es fa una pregària ecumènica a les 7, Estela Maris, a Barcelona, al moll de Sant Bertran, amb representants de diverses confessions cristianes vinculades a l'apostolat del mar.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dimarts, són les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. De nou disposats a començar el programa que només parla de la tercera edat. Cada dilluns dediquem 60 minuts a les persones grans, amb professionals experts en geriatria, per esbrinar les diferents modalitats i formes de treball de les nostres residències. En aquest programa hi trobaran notícies mèdiques de geriatria, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i també del seu personal. En resum, hi trobaran tot el que ens pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, a la persona que fa possible que arribem a casa seva, José Matosses. A la direcció, Josep de Martí. Avui, a la consulta del treballador social, en Carles Reixac no estarà amb nosaltres. L'esperem el dimarts que ve. I a la conducció, també, Josep de Martí i qui us parla, Marc Rius. En les darreres dècades s'ha produït una millora del nivell de salut de la població, amb un increment notable de l'esperança i de la qualitat de vida. En l'estat de salut intervenen diferents factors. A més de la genètica, alguns d'ells, com ara el sedentarisme, el tabac, la sobrealimentació i les dietes poc equilibrades, entre d'altres, estan relacionats amb un increment de diferents malalties cròniques, malalties de cor, diabetes, càncer, obesitat, osteoporosis, malaltia d'Alzheimer, etc. Si bé cal adoptar estils de vida saludables des de la infància per evitar-les i prevenir-les, mai no és tard per incorporar noves condicions, noves conductes, accions o actituds en benefici de la salut. Fer-se gran no vol dir envellir ni emmalaltir. És un procés d'adaptació a una nova situació física i psicològica que requereix mantenir uns estils de vida saludables adaptats a aquesta nova etapa de la vida, tenint molt en compte que petits canvis mantinguts de l'estil de vida tenen grans efectes sobre la nostra salut. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Bon dimarts i bona tarda. Benvingut, Josep.
Bon dimarts, bona tarda, amb un temps canviant. Que
fred, eh?
Aquest matí sembla que faria una miqueta de sol, ara fa aquest sí. Núvol així, dia prúfol, a Barcelona.
Sí, Catalunya
i Andorra són grans, o sigui que
bueno,
potser en algun lloc algú estigui tenint un bon dia.
El que sí que han de dir els nostres oients que aquí estem passant calor. Estudi 1 de Ràdio Estel, estem bé.
Estem bé, sí.
Ja han tret el jersei i tot.
Estem, com diu, a cuerpo.
Vaja.
Però estem molt, molt bé. I, aviam, jo venia avui al programa pensant, escolta'm, quan siguem grans nosaltres, quan passin uns quants anys, quan pensem, no en la tercera edat, sinó en la nostra edat.
La nostra edat.
Escolta, quins són els problemes que pensarem que té? Quins són els problemes que té la gent gran? Doncs, no sé, saps, no sé si has pensat alguna vegada, però a vegades se'ls hi ha preguntat.
Sí.
I és curiosa una cosa. Si tu dius, quins són els problemes de la gent gran, i preguntes a persones grans, moltes vegades et diuen, la solitud.
Sí, ho anava a dir, eh? M'ho has tret... Sí.
I el que passa és que després, si preguntes a 10 persones grans, dius, quins són els problemes de la gent gran? Et diuen, 8, potser et diuen la solitud. Després sí que és cert que quan tu els dius amb ells, escolti'm, vostè se sent sol? Baixa molt, eh, la perspectiva.
Sí.
Perquè una clar cosa és, quin és el problema? Però no afecta tanta gent, però quan l'afecta és tan dur,
és
tan dur sentir-se sol quan no vols estar sol, perquè hi ha dues coses. A vegades nosaltres tenir companyia quan vols estar sol tranquil·lament és dur,
sí,
però no tenir a qui trucar, no saber que ningú et fa cas és molt dur, fins i tot quan tens allò que es diu la solitud en companyia, que és que sí, tu potser tens 85 anys, estàs vivint amb algun familiar, i és que no et fan ni cas, és que estàs allà com si fossis un moble. Aleshores, això de la solitud ho hem tractat moltes vegades.
Sí.
I jo crec que es pot dividir dos tipus de solitud. Diguem-ne. Quan no hi ha família, quan una persona senzillament no té família, viu sola, sense família, doncs mira, hi ha alguns mitjans. Recordes que van venir aquells de radars?
Sí,
una iniciativa que tenen ajuntaments que el que fan és intentar localitzar aquestes persones que viuen soles.
Es tenen controlats.
Sí, i poder-los ajudar, i això, i sobretot, que clar, si jo visc sol, què passa si un dia em caic i no em sent ningú, que moriré de gana al terra?
Pues sí.
Això és una cosa. I després recordo els amics de la gent gran que organitzen aquest voluntariat, que els van a visitar, i hem parlat. I després, abans de Nadal, que parlaven com algunes residències, recordo la patronal Acre, que feien això de compartir taula, i a Nadal un programa especial, que diuen, si una persona viu sola i no li agrada estar sola, doncs potser pot compartir un dia amb una residència, no anar a viure, sinó estar un dia i potser parlar amb altres persones de diferents edats. Hi ha instituts que estan fent campanyes. O sigui, però després hi ha una cosa una miqueta més peculiar, que és això que dèiem, la solitud en família, solitud en companyia o la solitud en família, que és, hi ha molta gent gran que està sola i té família. Sí, i preguntes, ostres...
Això encara és més trist.
Sí, i preguntes, ostres, aquesta dona, aquest home... Normalment dones, que els homes, no sé què ens passa, que ens morim abans.
Ens morim abans.
Sí, però què passa amb aquestes dones o homes que tenen fills i els fills no es venen a veure?
És molt trist.
Doncs, no sé, jo penso, què podríem fer per intentar que aquesta gent no... Diguem-ne, que no estiguin tan sola? Doncs podríem mirar què fan en altres països.
Clar.
I saps què fan a la Xina?
No.
Pues van passar l'any 2013 una llei que diu que tu tens l'obligació de veure, de visitar els teus pares ancians, els teus pares grans, com a mínim dues vegades l'any.
Ho trobo molt bé.
Sí, pues aviam, veiem una cosa, imaginem que ho traslladem aquí. Pues mira, a Shanghai, que és una ciutat molt gran d'aquestes ciutats-països que dic jo, perquè són ciutats que tenen 20 milions d'habitants, allà, a la Xina, diuen... Si tu no vas a veure els teus pares, ancians, grans, dues vegades l'any, et poden denunciar davant d'un jutge i aleshores que el jutge et condemni a una multa o que facin una cosa més peculiar, que diu que el jutge et posa en una llista com si fossis un morós dels bancs. Aleshores diuen, saps que és de la RAE, que diuen a la gent, si no pagues les lletres del cotxe et posem a la llista de morosos. Doncs el jutge et pot posar una llista de morosos si no vas a veure els teus pares.
Pues ho trobo molt bé, no m'agraden les obligacions, però això ho trobo fantàstic.
Doncs fins i tot diuen una cosa, què passa si estàs en una residència? Diu, és més dur, perquè clar, si està a casa seva, qui diu si l'has vingut a veure? Perquè clar, imaginem, clar. Tu ets el senyor Li i et dius, escolta'm, que si jo vinc cada setmana a veure la meva mare, el que fa és que no se'n recorda,
clar.
O sigui, aquí
clar.
Tenim un problema. Clar, però si estàs en una residència, ja fitxes.
Allà, clar, allà, i tant,
allà portarien...
Allà et deuen.
Portarien la llista i dirien, escolti'm, senyor Li, vostè no ha vingut a veure la mare, eh?
Aquest mes no hi ha cap segell aquí.
El que passa és que hi ha, coi, a mi saps què passa, això? En principi dic, home, si jo sóc la senyora Li, que tinc 90 anys, que estic a la residència, que tinc pocs fills, que... perquè a la Xina no, tampoc et deixen tenir-ne gaires, no? Però, i no em venen a veure, pateixo, però també penso una mica, dic, i per què no em venen a veure?
Sí,
és que a vegades és molt dura la vida.
Podria ser que hagués tingut potser un caràcter que no haguessin potser fet mai gaire.
Sí,
o...
no ho sé, però a vegades... jo recordo una cosa, jo des de l'any 1991 fins a l'any 2000, ja ho he dit alguna vegada, jo vaig ser inspector de residències.
Mm.
I recordo una història, això és verídic, això que et dic. Jo vaig estava visitant la residència i aleshores vaig fer una mica de xafarderia, la veritat. Anava passant pel menjador, a la sala d'estar, hi havia una mare que devia tenir, calculo, uns 80 anys o 85 anys, i la filla, que devia tenir uns 50 i pico, i la sentia parlar i em vaig quedar esgarrifat. Perquè sí? La mare li deia, total, tu no sé com dius això, si tu no has sabut fer res a la vida... Et vas casar amb aquell desgraciat i mira...
Clar,
i, no sé què, i la filla li deia, bueno, mare, tampoc diguis gaire, que tu tampoc... I es deien unes coses...
Els trans bruts es traien allà a la residència.
Oh, però ves, clar, impressionant, eh? Home. A mi em va esgarrifar. I aleshores li vaig dir a la directora, dic, ostres, pobre... I la directora em diu, mira, jo he après una cosa. La família és una nou tancada. I allà dins només poden estar els membres de la família.
Sí.
Diu, perquè si vostè prova de ficar-se en aquesta conversa, qui sortirà escaldat és vostè.
Clar, clar, sí.
I és més, clar, jo ja fa ara com molts anys que estic amb això de les residències i aviat farà 30 anys que vaig començar a treballar.
Déu-n'hi-do.
És que aviat ja potser em cridaran per anar-hi. Doncs aquesta senyora que era la propietària de la residència, la conec, i un dia parlant amb ella, ja fa molts anys, perquè això et parlo de fa 20 i molts anys, i després li vaig dir, aquella senyora, diu, doncs escolta'm, quan va morir la mare, uns plors, la filla,
veus?
I una sensació de que la trobava faltant.
Van discutir
perquè,
i a l'hora de la mort va...
Clar, perquè diu, cada família es relaciona d'una forma.
Sí, clar.
I aleshores, aquesta mare i aquesta filla es podien dir el nom del porc i després s'estimaven. Per què?
Clar,
perquè
clar.
Aleshores, clar, penses, ostres, és que complicat és això. Jo no sé...
És que som complicats en general, eh?
Som molt complicats i molt difícils, sí, no? Sí, perquè, sí. Home, tu penses, què podríem fer? Què podríem fer, aleshores? Aquí fem una llei que la gent anés a veure a la seva mare a la residència.
Home, seria...
I es comencessin a dir... I després també, clar, hi ha una cosa... Saps quanta gent viu sola perquè no té fills?
Sí, esclar, molta.
Molta, i ara, ara hi ha una cosa. Cada vegada més, o cada vegada hi ha més persones que trien no tenir fills, sí, o que per circumstàncies de la vida no en tenen.
Clar, és que com està la vida és...
Clar, pot ser difícil.
És difícil tenir fills, eh?
I a més, gasten molt els fills, eh?
Clar, que... esclar, i volen estudiar, que és molt lògic.
És... Aleshores, clar, hem de pensar una cosa també. Arribarà un futur en el que potser una de cada tres persones no tinguin fills. Aleshores, clar, hem de pensar, aviam, com podrem fer en un futur per lluitar contra la solitud de la gent gran, sabent que potser això de que els fiquin a la presó resulta difícil. A més, et volia dir una cosa que se m'ha passat quan parlava d'això de la gent gran. Clar, a Catalunya tenim una cosa que és semblant, s'assembla una miqueta, que és... Tu imagina't que una persona té el seu pare o la seva mare,
sí,
que no tenen recursos. No,
sí,
tenen recursos perquè tenen una pensió molt baixa,
molt
no
baixa,
poden pagar... Tu saps que aquest pare o aquesta mare podrien demandar els seus fills perquè l'ajudessin?
Ah, no, no.
Sí, sí, sí. Es diu... Dret d'aliment entre parents. En castellà, dret d'alimentos entre parientes.
Uh-huh.
Això vol dir que si un familiar està en una situació de necessitat, que no s'hagi posat ell mateix en aquesta situació,
clar,
eh?
No, que no sigui perquè s'ha marcat...
Jo vaig al casino i...
Clar,
no,
i...
No, no, jo estic en una situació de necessitat i jo puc demandar als meus fills perquè em passin una pensió. Clar, la pensió de què dependrà? De la meva necessitat i de la disponibilitat dels fills. Si els meus fills estan a l'atur... I...
Clar, tampoc podrem.
Si no poden, no. Però imaginem que tinc uns fills que tenen recursos,
clar,
i jo
clar.
Estic aquí, que no hi arribo, que no hi arribo. Jo podria anar als tribunals, demandar els meus fills i forçar-los a pagar.
Està penses, molt bé.
Però penses que ho fa gaire gent?
No, és que inclús crec que no ho sap massa gent, això.
La gent no ho sap, però si van... Te'n recordes que vam tenir... El, ai, ara em vindrà el nom... Iranzo, Jordi Muñoz Iranzo,
sí,
que era del Col·legi d'Advocats de la
sí,
Zona,
sí,
de la secció col·legial de protecció de gent,
va,
de gent gran.
Ho va tractar fantàstic, el
pues,
tema.
Això, si algú té dubtes, pot trucar a aquesta secció col·legial de protecció de la gent gran del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Però, clar, el problema, saps què és? Que la gent no ho sap.
Mm-hmm.
I la gent que ho sap, a vegades té vergonya.
Té vergonya i li fa cosa, de, clar, demandar un fill.
Clar, demandes un fill perquè tu estàs malament, és una mica dient com el meu fill no m'estima i aleshores el forçaré que m'estimi. Clar, aleshores, si la gent no ho fa, la gent aniria als tribunals a dir jo vull que em visiti el meu fill. Imagina't el quadro, eh?
No, no.
Imagina't que ets el meu fill.
Ha de ser...
I dic, pare, ja estic aquí per fitxar, que si no em portaràs la policia.
Clar, és una mica, clar, clar, és...
És difícil, eh?
És difícil.
Però jo crec
bueno,
que...
Jo, si m'estan escoltant els meus fills, almenys uns que estan escoltant, ja ho sabeu.
Què? A la policia?
No, que si veuen que el pare passa gana i la mare, pues, els han d'ajudar.
Això mateix. Jo crec que amb aquestes reflexions podem quedar i pensar una estoneta.
Fins ara.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I tenim amb nosaltres avui uns convidats que venen de la residència Portamar Residencial. Sara Puello, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, aquí estoy con mis compañeras.
Mm-hmm. Y nos...
Para poder presentaros nuestro proyecto de Portamar Residencial. Es un proyecto que tiene ya 15 años de experiencia en el
¿sí?
cuidado de nuestros mayores y les ofrecemos pues una calidad de vida, una atención integral y personalizada adaptada a nuestras necesidades. Os agradecemos en todo momento que nos dejéis este espacio para poder compartir con vosotros este proyecto.
Y una cosa, a ver, para quien no nos conocen, Portamar Residencial, ¿dónde está?
Estamos en Castelldefels, en un enclave privilegiado. Estamos en una urbanización en la avenida 341, número 14.
341, número 14, esto de Castelldefels siempre yo he tenido un pequeño problema, ¿eh? Porque esto de los números, ¿y esto dónde está? ¿Que más hacia la playa, más hacia la montaña, más hacia el pueblo? Más hacia la montaña, o sea que tenéis vistas bonitas, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Oye, y una cosa, estábamos, no sé si estabais escuchando, porque hoy tenemos invitados por teléfono, pero no sé si estabais escuchando lo de las visitas. A vosotros nos debe costar, ¿no?, que vengan los familiares a ver a los residentes.
Para nada, para nada. Nuestros familiares están muy comprometidos con el cuidado de sus mayores.
Y una cosa, si tuviésemos que decir que cada residencia, pues podemos decir, pues tiene un edificio, tiene un equipo de personas y después tiene una filosofía de atención. ¿Cuál sería la filosofía de Portamar?
Nuestra filosofía es garantizar el bienestar de nuestros mayores a través del proyecto de canalizamos los programas de atención centrada en la persona y en la profesionalidad de nuestros cuidados. Trabajamos sobre todo en la mejora y en la rehabilitación de la autonomía, así como en el mantenimiento de las funciones cognitivas de los usuarios afectos de demencia tipo Alzheimer u otras demencias.
Uy, aquí palabras un poco... esto del Alzheimer y demencias, esto es lo que en muchas ocasiones es lo que hace que algunos familiares se planteen la necesidad de ingresar a un familiar en una residencia. Y a veces lo que se plantean es, bueno, la residencia pues es para siempre, es temporal, podemos ir un rato. ¿Vosotros ofrecéis diferentes modalidades de estancia?
Sí, nosotros ofrecemos estancias indefinidas para aquellos familiares en los cuales tengan a sus mayores con unas patologías que no puedan cubrir sus necesidades en casa. Luego también tenemos estancias temporales, porque también es verdad que las personas que cuidan a sus mayores en domicilio necesitan una válvula de escape, pues para hacer un viaje. Entonces sí que ofrecemos las estancias temporales. Y luego tenemos estancias posoperatorio y de convalescencia.
¿Esto qué? ¿Lo tiene que marcar un médico o es la familia la que decide?
No, es la familia. Es la familia la que, en función de sus necesidades, opta por una modalidad u otra.
Y una cosa, aquí llevamos casi un año con el programa. Sí. Cada semana invitamos a alguna residencia que nos explique su experiencia, pues lo que nos has dicho, vuestra filosofía, vuestro equipo de profesionales. Y siempre preguntamos, a ver, en Cataluña hay unas 1,000 residencias. Y a veces puede decir, bueno, al final todas dicen cosas, pero todas son iguales. No, no es así, ¿no? ¿Vosotros qué os haría diferentes a vosotros?
Yo destacaría tres cositas que nos hacen diferentes. Primero, nuestras instalaciones, porque ya hemos comentado que estamos en Castelldefels, en un enclave privilegiado, nuestros jardines son espléndidos, y luego que contamos con 55 camas, 35 en habitaciones individuales y 10 dobles. Entonces, lo que nos destaca en la calidad asistencial es que todas las habitaciones tienen el baño adaptado e integrado en la habitación. Esto es un plus.
Esto, una cosa, hay veces que nos han dicho, bueno, hay mucha gente que tiene demencia o que necesita mucha atención y que esto de tener el lavabo dentro de la habitación, pues no es lo más importante. ¿Vosotros creéis que sí?
Sí, porque cuando se levanta un usuario ya le haces la ducha, que en Portamar Residencial es diaria, y entonces la calidad asistencial aumenta. Es muy importante tener el baño integrado en la habitación.
Muy bien. Y una cosa, ¿cuántos años lleváis funcionando?
15
años, o sea que, digamos, no sois novatos, ¿no?
No, en la materia no.
Ya conocéis de cómo va la cosa. Y una cosa también, te quería preguntar, pues la gente dice, uy, pero yo, ¿cómo puedo encontrar esta residencia? Nos has dicho, la dirección, tenéis una página web, supongo.
Sí, la página web es portamarresidencial.es.
Portamar Residencial, o sea, ¿con una R sola al medio o dos R's?
Las dos R's coinciden, la de Portamar y la residencial.
Vale, portamarresidencial.es. Sí. Y si alguien os quiere llamar por teléfono, ¿qué teléfono es?
El teléfono es el 93-664-5530.
Vale, nosotros cuando hablamos de residencias solemos decir que una residencia
es a la vez tres cosas. Es un edificio que puede ser más o menos bonito, con unas instalaciones más o menos buenas. Después es un equipo de profesionales que puede ser más o menos extenso, con más o menos experiencia. Y después es una forma de hacer las cosas. Tú nos has hablado de un edificio muy bonito, nos has hablado de una filosofía de atención, pero también tenéis un equipo de profesionales completo, ¿no?
Sí. Contamos con auxiliares tituladas. Esto es muy importante, que nuestro equipo auxiliar tenga su titulación. Y luego contamos con el equipo técnico, fisioterapeuta, psicólogo, técnico en animación sociocultural, terapeuta ocupacional, la trabajadora social que soy yo, y las dos enfermeras que vienen de lunes a domingo, están por la mañana y por la tarde. Es decir, que la cobertura sanitaria está los 7 días de la semana. Y luego contamos también con la doctora, que viene 6 horas semanales.
Wow. Y eso es para 55 personas.
55 usuarios.
Y una cosa, nos has hablado de una lista de profesionales en los cuales tenéis uno que es técnico de animación sociocultural, pero que popularmente lo llaman TASOC. Me parece que está con vosotros, ¿verdad?
Sí.
Hola.
No, soy Patricia.
Hola, Patricia. ¿Qué tal? Oye, pues voy a seguir hablando contigo un poco, porque cuando alguien habla de que una residencia tiene un médico, pues, o una médico, pues ya se lo imagina y sabe más o menos qué hace un médico. Y cuando dices que tiene una enfermera, pues más o menos te imaginas que tiene una enfermera. Pero cuando a alguien le dices que en una residencia hay un técnico en animación sociocultural, ¿qué hace una técnica en animación sociocultural?
Pues lo que hacemos es que nuestros mayores se lo pasen lo mejor posible estando aquí, porque pensamos que no están en sus casas y lo que queremos es que estén como en ellas y que se relacionen entre ellos también y todo eso.
Y una cosa, si pensásemos en una semana así normal, esta misma que estamos ahora, ¿qué actividades semanales se hace en la residencia Portamar?
Mira, yo por ejemplo me encuentro por las tardes y las actividades que hacemos semanales es un cineforum, que les gusta mucho el cine, y en las películas que proyectamos las eligen los residentes. También hacemos el bingo, que es súper esencial y que aparte de ser un juego que gusta mucho, también sirve para reforzar bastante la memoria. Hacemos manualidades para resaltar la creatividad de muchos de ellos. Y, por ejemplo, cada cambio de estación, pues decoramos la residencia. Y, por último, también realizamos talleres de actualidad, de noticias y de actividades cognitivas.
Y entonces, al final, todo el mundo participa en algo. O sea, nadie está así aburrido mirando la tele o mirando por la ventana.
No les dejamos tampoco.
Muy bien. Y una cosa, esto, te digo, una actividad, te he puesto el ejemplo de una semana como la hora, pero después hay algunas actividades especiales que solamente se hagan de vez en cuando.
Sí, semanales hay dos actividades especiales, que es la musicoterapia, que viene un profesional musicoterapeuta a realizarles el taller aquí en la residencia. Y también un taller de baile, que en este caso el marido de una residente, que es profesional en la materia de baile, viene como voluntaria a realizar clases de baile para nuestros residentes.
Uy, qué divertido. ¿Y, y los profesionales nos podéis apuntar a veces o...?
Sí, nos apuntamos. Sí, yo acompaño siempre a los profesionales, tanto al musicoterapeuta como al voluntario del taller de baile.
Ya veo. Y una cosa, claro, eso de las actividades, a alguien le puede parecer que llega el profesional y dice, hoy se me ha ocurrido hacer esto, hoy hagamos no sé qué. Tienen una forma de organizarse, ¿no?
Sí, esto se tiene que organizar. Contamos, como ha dicho Sara, de un equipo multidisciplinar, que tenemos la suerte de que somos diferentes profesionales y como objetivo común lo que queremos es que los residentes se sientan cómodos y como en su casa. Así que si tenemos que cambiar la misma pieza como 50 veces, la vamos a cambiar para que ellos estén a gusto.
Muy bien. Y una cosa, nosotros, Marc, sempre diem el mateix. Clar, truquem a les residències, venen a visitar-nos i quan parlem amb els professionals tots són flors
tot
i violes i
bé.
Tot és molt bé. Però per això ens agrada fer una cosa que ara també l'hem fet. Quan hem trucat a la residència Portamar és dient molt bé, parlarem amb la treballadora social, parlarem amb la TASOC, però volem
també
parlar amb un resident i em sembla, me parece que tenemos a Santas Rey con ustedes. Hola.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, doña Santas. Y ¿Usted vive en la residencia... ¿Parla en catalán o castellà?
Mejor castellano.
Mejor castellano. Usted vive en la residencia Portamar de Castelldefels. Y sí. Primero le hago una pregunta así, muy... así de sopetón. ¿Cómo se encuentra usted en la residencia?
Pues yo tengo suerte porque estoy muy bien. Sí.
¿Y hace cuánto tiempo ingresó usted?
Pues como 20 meses.
20 meses, o sea, más de 3 años más ya en la residencia.
Sí.
Muy bien. Y una cosa, ¿usted se acuerda de cuándo ingresó?
Sí, sí, me acuerdo.
Nosotros siempre preguntamos, hacemos una pregunta, que es, ¿usted recuerda el primer día? Y nosotros lo que querríamos saber, porque nos escucha mucha gente que nunca ha estado en una residencia, más allá de una visita, más allá de que algún familiar puede estar, ¿usted sí se acuerda de lo que pensaba que sería y cómo fue después de verdad?
Bueno, yo empiezo porque yo lo decidí, que quería ir a una residencia porque lo necesitaba. Y sí que me costó al principio, tenía un poco de miedo de no contrastar bien con los otros residentes, pero no, me fue muy bien. Las trabajadoras sociales y todos me ayudaron mucho y me sentí pues muy bien, y estoy muy contenta.
Uy, qué bien. Y hay gente que se pregunta, quizá está pensando ellos mismos en ingresar a una residencia, quizá pues tienen algún problema de demencia y son los familiares los que están buscando la residencia. Entonces, ¿usted se acuerda esto? Dice, me costó un poquitito adaptarme, pero
sí,
¿cuánto
claro
tiempo hasta que ya estás adaptado y ya te haces
bueno,
a la nueva vida?
Un mes.
¿Y qué es lo que hace que te cueste? ¿Qué es lo que se nota que necesitas que adaptarte?
Bueno, yo soy un poco tímida, de normal, y a lo mejor me costó un poco más por eso, pero cuando vi que todos eran muy abiertos, para mí me fue muy bien.
Y cuando dice muy abierto, ¿se refiere más a las cuidadoras, a las auxiliares,
bueno,
a las profesionales o también los otros residentes?
Sí, a las trabajadoras.
Y...
porque los residentes, pues unos te hablan y otros no te hablan.
Pero
sí,
no te hablan porque no pueden o no porque no le quieran hablar. O...
no, o porque piensan que a lo mejor no le voy a contestar, no.
Ah, y una cosa, ahora mismo, ¿qué es lo que más le gusta de Portamar?
Pues me gusta todo, e incluso la comida, que es muy sana y variable, también me gusta.
Uy, eso vamos a eso siempre le dedicamos un capítulo un poco aparte, ¿eh? Porque la comida, nosotros lo que intentamos en este programa es sobre todo ayudar a personas que nunca han ido a una residencia o si han ido a una residencia solamente en estado de visita, pues para ayudarles a entender cómo se vive en una residencia, cómo son las cosas. Y yo le preguntaría, bueno, ¿usted quiere decirnos qué ha comido hoy?
¿Cómo?
¿Se acuerda de lo que ha comido hoy hoy a la hora de comer, hace un ratito?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Pues si nos lo quiere decir.
He tomado pescado rebozado con ensalada y delante lentejas.
O sea,
muy buena,
una...
con el frío que hace muy bien.
Sí.
Y después un postre variado, que pueden ser hasta 3 piezas de fruta y un café con leche.
O sea que no se puede, no se ha quedado con hambre. Y una cosa, y de las actividades, antes nos ha estado explicando Patricia las actividades que se hacen en la residencia. ¿Cuáles son las que más le gusta a usted?
Bueno, me gustan todas.
¿Y hay alguna que nos decían lo de la musicoterapia? ¿Nos quieres explicar un poquito?
Sí.
¿Y qué es eso de musicoterapia?
Ah, pues la persona que lo hace nos explica de qué forma tenemos que respirar o ponernos de una manera diferente para relajarnos, y luego pues nos da hasta incluso nos da unas cositas para que toquemos, o panderetas o bueno, cosas que se pueden hacer ruido. Y entonces este señor pues con su guitarra canta una canción y nosotros lo seguimos y así.
Muy bien, pues yo creo que nos hemos podido hacer un poco a la idea de cómo es vivir en Portamar Residencial. Agradecemos mucho a Sara, Patricia, Santas, por habernos atendido la llamada y esperamos pues que quien quiera saber un poquito más solo tiene que acercarse a Castelldefels. Si viene desde Barcelona está cerquita, claro, cerca. Si viene de Vielha no está tan cerca.
De Vielha no, pero de Barcelona.
Pero valdrá la pena ir aquí al Baix Llobregat.
Baix Llobregat, visitar la residència i el castell de Castelldefels.
El castell de Castelldefels i, escolta'm, la platja que tenen, ells estan més cap a la muntanya, però és un poble preciós.
Sí.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Muy buenas adiós, tardes.
Adiós. Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs avui no tenim el Carles amb nosaltres,
no,
aleshores parlaré jo de la borsa de treball i primer vull dir una coseta que és molt interessant i molt important. Hi ha una cosa que es diu el certificat de professionalitat per l'atenció sociosanitària a persones dependents. Això vol dir que tothom que vulgui treballar en una residència cuidant a gent gran ha de tenir una titulació que es pot obtenir de diferents formes. Aleshores, hi ha cursos que es fan, les pròpies residències ajuden a fer-ho, i jo recomanaria molt a tothom que pensi, home, a mi m'agradaria treballar en una residència, treballar en un centre de dia, treballar en un servei d'atenció domiciliària, que entri a internet i posi, ho diré en castellà, que és més fàcil trobar informació, però diu, certificado de professionalitat, atenció sociosanitària. Aleshores, entrant amb aquestes paraules, trobarem molts llocs on es pot fer gratis. També hi ha llocs que es pot pagar, però hi ha llocs on tu pots fer aquesta formació de franc. Si tu has treballat ja en alguna residència alguna vegada, si has treballat en un centre de dia, si has treballat... Aleshores, et poden fer com una prova, i aleshores et diuen, home, tu no cal que facis tot el curs, si has treballat 10 anys i tens un certificat, doncs potser et salven. Aleshores, és molt important que tothom ho faci, perquè tot i que encara hi ha alguna forma de treballar sense tenir-ho, s'està demanant, sí. I la tendència és que si tu ets gran i vols anar a un centre, doncs ara ens deien portar una residencial, diu, aquí fem dutxa diària. Home, si a mi algú m'hagués de dutxar, m'agradaria que em dutxés algú que sapigués.
Sí, perquè a vegades amb bona fe sense agafar-la personal li pots fer mal si no has fet aquest curs.
Clar, li pots fer mal, i com vol ben dir, o a vegades és... A mi, si em tracten d'una manera brusca, també em fa vergonya.
Sí.
Aleshores, recordem que es diuen certificats de professionalitat en atenció sociosanitària. I ara pensem, aviam, quins professionals estan buscant les residències? Recordem que a Inforesidències hi ha més de 800 empreses diferents que busquen els seus professionals. I quin és el professional estrella que busquen les residències? El diplomat en infermeria, l'infermer. Tenim que la residència Orpea Guinardó, la residència Geriàtric Aragó, la residència Iaio Toni de Pallejà i l'empresa d'atenció domiciliària Joiners. Tots aquests estan buscant infermera. Avui dia, si ets infermer o ets infermera i no treballes, és que no vols treballar.
És que no vols, això
segur. O també hi ha una cosa, que et sembla que et paguen poc. Perquè, clar, els sous estan com estan, sí, clar, però... Perquè també hi ha una cosa, si has fet una carrera i t'ofereixen algunes quantitats de diners, pensem una cosa, jo recomano a tothom, si poses a Google a tables salariales 2019... setè conveni col·lectiu dependència o sèptimo conveni col·lectiu dependència, sabràs que guanya l'auxiliar, que guanya la infermera, que guanya el director d'una residència per gent gran. Vale? Aleshores, una vegada que decideixis això, sobretot si ets infermer, pots dir, mira, potser espero i me'n vaig a un hospital, però sabem una cosa, la feina en una residència també té l'agraïment que té estar tenint cura gent que està durant un temps i que s'estableixen uns vincles i unes relacions que, segons se'ns diuen, i ens han dit moltes vegades al programa, tendeixen a ser molt positives
i ser molt gratificant.
I molt agraïdes. Quina és la segona categoria professional més demandada?
Auxiliars, potser.
Auxiliars, gerocultor. A vegades ens diuen, no diguis gerocultora, però és que, clar, el conveni col·lectiu diu gerocultora.
Clar.
A mi m'agrada més auxiliar o tècnic en atenció sociosanitària, però el conveni diu gerocultor i tenim. La residència Orpea Guinardó també està buscant gerocultor.
Joiners també està buscant gerocultor, que és una empresa d'atenció domiciliària. La residència Indalo de Sabadell està buscant gerocultor. La residència Llar Sant Jordi de Gelida està buscant gerocultor i neteja. O sigui, aviam, aquí estem dient els primers de la llista. Només hem dit els 10 primers de la llista i estem parlant de la zona de Barcelona. Si ens anem a Lleida, per exemple, que també tenim molts oients de Lleida, sí. Què trobarem? Pues que a Lleida està la Fundació Adesma, està buscant neteja, i com no podia ser d'altra forma, infermer.
Infermer.
Vale? El Centre Geriàtric de Lleida està buscant infermer i gerocultora. O sigui, que tenim bastants d'aquests i després tenim gerocultora, infermeria i neteja. Això és el que tenim a Lleida i farem una prova avui a Tarragona. Aviam què tenim a Tarragona, què s'està buscant, quines residències estan buscant. I mireu, residència Les Alzines, que està a Tarragona mateixa. Aquesta estan buscant. Gerocultora, estan buscant terapeuta ocupacional. L'asilo de ancianos hermanitas de Reus... estan buscant gerocultora. La residència Itaca Fortuny de Reus està buscant infermera. La residència Nostra Llar dels Pallaresos està buscant gerocultora i neteja. I la residència Santa Teresa de Reus, gerocultora i terapeuta ocupacional. O sigui que, home, crec que això de... si vols treballar, mira el conveni col·lectiu, mira la taula salarial per saber què guanya una gerocultora o una infermera i entra a inforesidencias.com, toques borsa de treball i trobes tot això.
I si t'agrada treballar demà o preparar-te primer...
O, si vols preparar-te primer, certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària per persones dependents.
Fantàstic, doncs. Què et sembla si escoltem una miqueta de música?
I aquí tenim.
Home... aquest programa sempre, ja saps tu, que tenim a la nostra Guillermina Mota.
Clar, que des d'aquí la saludem. I si algú la coneix, que li digui que cada setmana fem un homenatge i que ens faria les persones més felices del món poder-la tenir un dia al programa i que ens parlés del que li donés la gana.
Exacte.
I si el volgués cantar una cançó, ja doblement
feliços. I que no li preguntarem per la seva vida privada.
Ah, no, li preguntarem el que ella vulgui.
El que ella vulgui.
Això mateix.
Doncs escoltem, t'espero a la Moqueta, una cançó de l'any 1971.
Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un terrorista molt home, desitjable i eficaç, 3 dies he estat de coma, de tant que el vaig estimar. Va venir de matinada, clandestí, valent i audaç. A la primera abraçada sento que li salta un braç. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins. Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un gran savi de primera, molt sensible i refinat, un ribàs de cremallera i em va caure desmaiat. Era un metge de la psique, el vaig estirar al sofà. Al despertar-se cridava, vull que vingui la mamà. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins. Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un futbolista de casa, un menisco de relleu, la pilota enjugassada i ell tendre de cap a peus. Jo n'estava enamorada, l'estimava d'allò més. Li vaig fer malbé les cames, perquè el joc no me'l robés. Vine, vaig cantar-me alexandrins. Jo t'espero a la moqueta amb els petons assassins. N'he tingut d'alts i de prims, de petits i bigotuts, però sempre he triat els homes amb tots els seus atributs. Si voleu, seré sincera i amb tot el cor a les mans us diré que tinc la dèria dels xicots de 18 anys.
Molt bé, avui hem fet una cosa. Aquesta és la cançó que escoltarem la setmana vinent.
És com un petit trailer.
Sí, perquè
ja com fan els cinemes, ja.
Clar que sí, perquè és que hi ha una cosa. Ja. És que la Guillermina Mota ens l'estimem molt en aquest programa.
Clar, clar.
I a més, hi ha una cosa dins la música. Ens ho han dit abans els de la residència. Portamart, tu saps que la música es guarda en una part del cervell diferent de tota la resta?
Ho crec. No, ho sabia, però vull dir, és una cosa especial, la música.
Sí, perquè és que hi ha un... No sé si t'ha passat alguna vegada. Tu no te'n recordes d'algú, però una cançó comences a cantar la primera estrofa i et surt tota.
Sí.
I dius, jo no, ni sabia que me'n recordava d'aquesta cançó. Doncs ja han fet experiments amb gent gran. Bueno, experiments, no ficar-los en un laboratori, eh? Experiments de sofà, diguem-ne.
Sí.
Agafen a persones que tenen Alzheimer, o sigui, que tenen una demència molt avançada, parlen amb la família i diuen, escolta'm, quina cançó li agradaven als teus pares? I tots els que ens estiguin escoltant, que estan convivint o han conviscut amb persones que tenen Alzheimer o altres demències, saben que quan ja són més grans i estan molt afectats, sembla que es van com tancant en si mateix.
Sí.
I cada vegada costa més com connectar.
I tant, fins que inclús arriben a desconnectar.
Desconnectar del
tot. Que ha viscut un cas, un familiar. Sí,
però és que hi ha casos que sembla que ja no connecten. Sembla que aquests que potser l'únic que fan és sorolls tipus... Que no estan dient res.
I veus que et miren i que no coneixen.
I doncs, aleshores, en aquests casos hi ha alguns experiments, ja dic, que s'han de fer. Si tu parles amb la família i diuen quina música era significativa... Doncs hi ha històries. Jo vaig veure un vídeo molt maco. Si algú ho posa a YouTube, és la que ho fa es diu Naomi Fey. És la mare d'un moviment que és la validació en gent gran. I aleshores diu, aquesta senyora gran és una senyora afroamericana que molt gran, està en una cadira de rodes. I aleshores diuen, el que més li agradava a ella era la música. A més, cantaven un cor gospel. I veus que aquesta altra senyora diu, quina cançó de gospel li agradava? I diu, aquesta i aquesta. Doncs comença i es posa al seu costat, li agafa de les mans, es posa al seu nivell i comença a cantar la cançó que més li agradava. Doncs al cap d'uns 2 o 3 minuts, aquesta senyora comença a fer palmes seguint el ritme de la música. I dius, coi, no és possible. És que diu, no saps de quina forma, no entén potser els nivells que nosaltres entenem ara.
Però el ritme sí.
Ha connectat.
Clar, i tant.
Doncs al cap d'una estona veus que comença a moure els llavis. No canta perfectament la cançó, però dius...
Clar, és que no pot, però...
Però què passa?
Però ha connectat, que estava desconnectada.
I aleshores et diuen, és que clar, és que la música... al final ningú sap exactament com guardem les coses al cervell. Se sap que estan aquí dins la closca d'alguna forma, però en quin lloc exactament estan... El que sí que se sap és que no són com un disc dur d'ordinador que diu en aquesta part. Gairebé tot està repartit en diferents llocs. Per
clar.
Això a vegades fan això que es diuen pets. Pets tècnics, no dels altres, que et posen un aparell i aleshores poden veure en una pantalla quina part del cervell t'està funcionant. Aleshores es veu que si a tu t'estan dient una cosa, unes frases que t'evoquen, et fan recordar alguna cosa, se t'il·lumina una part del cervell. Mm. Però quan escoltes una música que et fa recordar alguna cosa, és una altra part del cervell diferent.
Perquè està en un altre lloc.
Està en un altre lloc, està repetit. No és una part, sempre són diverses parts que s'il·luminen. I aleshores, clar, ens fan pensar, ostres, és que...
És que la música és...
La música és importantíssima, i a més... fins i tot arriba al punt, ja ho he explicat algunes vegades, que quan hem anat a Suècia a visitar residències, si tu tens molta sensibilitat musical, has tocat un instrument, ets una banda a l'òpera o t'agrada molt cert tipus de música, hi ha algunes residències que les han fetes que tenen unes places especials per amants de la música. I aleshores et diuen, escolti'm, què li agradava al seu pare? Normalment és gent que té demència. I si et diuen, mira, el meu pare el que passa és que tocava el piano. Doncs és impressionant. Si tu toques el piano i has tocat el piano més de 10.000 hores durant la teva vida, arriba un punt que tens com el pilot automàtic del piano.
Pots potser posar,
si et posen un piano davant i toques.
Pots posar el pilot automàtic i toques.
Sí, potser no tocaràs un nocturn
de
Chopin.
Home, clar, si tens Alzheimer...
Però potser les primeres músiques que vas recordar quan eres petit, potser una balada senzilla, l'acompanyament d'alguna cançó tal, i és impressionant. Jo ho he vist, eh? No cal dir que és un experiment de YouTube. No. Jo he vist en una residència com una persona tocava el piano. Jo no entenc gaire de música, aleshores a mi em semblava que tocava força bé. Les persones que sabien més de música diuen, home, la tècnica... Però clar, és que aquesta persona potser tenia 90 anys. Potser tenia els dits una mica atrofiats, però...
Segur, aquesta edat, segur, l'habilitat no hi és.
No, però es posava i deia, té la memòria del piano i aquesta memòria és la... tantes hores tocant, 10.000 hores, diuen que és, eh? Quan fas una activitat durant més de 10.000 hores, diuen que el múscul et creix la memòria, que és una forma de parlar, eh?
Sí.
Aleshores, això em fa pensar en una cosa, i és que quan nosaltres pensem d'un familiar nostre que hem de buscar una residència... Clar, tenim uns consells. Jo sempre dic que el primer que hem de fer és www.inforesidencias.com. Això està...
Abans d'anar al lloc...
Això, inforesidencias.com, des de casa pots veure, i a més, mira una cosa, comparar. A inforesidencias.com tenim una cosa que es diu l'indicador de transparència. Què vol dir? Quan més indicador de transparència, millor és la residència des del punt de vista de compartir informació. Clar. També hi ha una cosa, tu, si visites una residència, pots deixar una opinió. I pots veure les opinions que han deixat altres persones de la residència, sabent si és que l'han visitada, o han viscut a la residència, o han treballat a la residència, amb la qual cosa ja pots... I després hi ha una cosa que es diu el comparador, que les residències t'apareixen com en dos columnes, i pots comparar dos o tres residències, i pots veure les fotos de com són les habitacions, que t'expliquin coses com què està inclòs en el preu i què no està inclòs en el preu. Això val molt la pena tenir-ho en compte, perquè, clar, no és el mateix una residència que dius, ostres, és baratet aquesta residència. Diuen, sí, però aquí només rentem la roba bàsica.
I si es vol tallar el cabell, i si es vol tallar les ungles, el podòleg,
sí, i, clar, és molt normal que hi hagi coses que es cobrin a part, però, clar, no és mateix pagar pel podòleg 5 que 15.
No, clar, s'ha de saber.
Aleshores, mira, nosaltres tenim un document, aquest no és d'inforesidència, això està al meu blog personal, que ho vaig escriure fa uns anys, i deia, aquí, no... Em vaig descansar. 15 aspectes a tenir en compte quan tries una residència. Tenim 10 minuts, o sigui que no tenim pels 15, però si poses a Google 15 aspectes a tenir en compte per elegir la millor residència de tercera edat, pots llegir-ho directament a internet. I mira, aspectes a tenir en compte. Hi ha un que és molt important, perquè les residències, no ho oblidem, ho hem dit moltes vegades, la gent diu, són cares. Jo dic, són costoses.
Clar.
La residència és un lloc on...
Hi ha molta gent treballant.
Hi ha molta gent treballant, tens uns metres quadrats, fa fresquet a l'estiu i fa calor a l'hivern, o sigui que et donen de menjar, t'acompanyen a la vau, o sigui, és un servei que costa diners.
Sí, sí, clar.
Aleshores, si tu no tens aquests diners, és molt important el primer consell, que és averiguar si tinc dret a rebre ajut públic. I això com es fa? Avui no tenim el Carles, avui no hem pogut fer el consultori del treballador social, però el primer consell és, escolta'm, jo puc anar al treballador social del meu ajuntament, truco a l'ajuntament i pregunto on són serveis socials d'atenció primària, i és un professional que a vegades no tenim en compte i és fonamental,
sí,
és el treballador social,
ja ho crec.
I ens dirà que potser, jo pensava, ostres, és que una residència val 1.800 euros al mes, val 2.000 euros al mes, no els puc pagar. Però potser pots pagar 500, i si tens l'ajut públic, aleshores pagues aquesta quantitat i la resta ho està pagant la Generalitat. Després té una altra cosa que és molt important, que és dir, el meu pare, la meva mare, jo mateix, pateixo demència? Perquè, veiem, això de la demència és molt...
Sí, és clar.
És peculiar. Abans ens deia la convidada que hem tingut, diu, és que hi ha gent que no em contesta quan parlo amb ells. Clar, no et contesten, a vegades no et contesten, perquè són gent més, diguem, no té més mal geni, però potser és que no hi són del tot. No acaben de processar la informació, no acaben d'entendre.
Clar, demència té molts graus, és clar. A partir de 60 anys, qui no comença a voler dir un nom d'una pel·lícula i no recordar-lo?
Correcte. Pensem que quan parlem de demència, els tècnics parlen d'un grau, uns indicadors que es diuen GDS, que van des de 1 a 7. 7, ja estàs fatal. 1, potser una miqueta pitjor que t'hagis oblidat una paraula, que clar, ja t'hagis oblidat més d'una cosa. Aleshores, per què dic això de la demència? Perquè si la persona pateix de demència, és molt convenient quan anem a visitar la residència dir, escolti'm, fan activitats específiques per algú amb Alzheimer o per algú amb demència? I després, fins i tot, la residència ens pot ajudar a dir que, escolta'm, jo no sé si el meu pare té demència, jo sé que està malament, però aquí em podrien donar un suport fins i tot per tenir un diagnòstic, per tenir... Hi ha residències que ho tenen i residències que no.
S'ha de preguntar, esclar.
S'ha de preguntar.
Inforesidencias.com sí. I mirar-ho.
Totalment. Després, una cosa que, escolta'm, quina importància li dono jo a que l'habitació on visqui el meu pare sigui individual i que tingui bany?
Això és una mania que a vegades, sí, sí.
Clar, aleshores, jo dic, no tinc la resposta per tots els casos. Abans ens ha dit la de portar-me a residència, ens diu, escolta'm, totes les nostres habitacions tenen lavabo.
Tenen lavabo.
Volem dir, clar, si la persona no el necessita o és que també té demència i és que està remenant tot el dia i podria fer, doncs mira, el lavabo potser es pot tancar o es pot tancar l'aigua o es pot... Però ells valoren molt, però... Què valores tu que estàs buscant residència? És molt important que parlis amb diferents persones i tinguis... I el mateix amb l'habitació individual. Perquè a priori sí que hi ha una cosa. Si preguntes pel carrer i dic, tu pots triar, què vols? Viure en una habitació individual si no coneixes l'altra persona? Clar, si vas amb parella i vols ser individual, ja potser s'han de parlar d'altres coses, sí. Però dic, si tu vas sol a ingressar a una residència, o sol a una senyora, què t'estimes més? Estar en una habitació per tu sola o t'estimes més compartir-la? Pues, tu has de valorar què consideres tu. Molta gent valora individual,
sí.
Però si algú valora
companyia... Segurament que hi ha algú que valora.
Pues, aleshores,
per la companyia que has dit, per si li passa algú a la nit, clar que ja pot apretar el timbre, però bueno...
Sí.
Més segur si té una persona al costat per compartir coses.
I al final, a la vida, tot són decisions. I per desgràcia, moltes decisions tenen a veure amb els diners. Perquè
també,
si et diuen la diferència entre habitació individual i habitació compartida són 300 euros al mes, aleshores ja no has de valorar només que t'estimes més, sinó has de valorar si puc pagar-ho. Crec que la meva prioritat és gastar-me 300 euros al mes o no. Però el que passa és que tots aquests consells que estem dient, la idea que jo vull transmetre és que no ens hem de deixar portar com si estiguéssim allà en un riu d'aigües braves que no podem fer res. Si estem en un riu d'aigües braves, com aquests de la Seu d'Urgell, hem d'anar amb una canoa, agafar bé els rems i com a mínim triar si volem anar cap a la dreta o cap a l'esquerra. I sempre tenim un camp de tria. D'acord?
És que hi ha gent que... Li fa cosa de demanar, de preguntar. No?
Sí, però, clar, si ens dona... Jo això ho hem parlat alguna vegada. Qui ingressa en la residència? Moltes vegades són dones. I quin problema té una dona que té 85 anys quan nosaltres li diem, escolti, mare, vostè és la reina, vostè pot triar el que vulgui. Però saps què? Que en la història d'aquesta dona, una dona de 85 anys d'avui, és molt probable que fa 80 anys hi hagués algú que li estigués dient, tu sigues discreta. No cridis l'atenció, no et queixis, que no diguin, no vesteixis d'aquesta forma, no diguis això. Aleshores, clar,
passa desapercebuda.
Tot va ser concebuda a nivell baix, entra per la porta del darrere. Aleshores, clar, si tota la vida li han estat dient, ara diem, tu ets la reina, què vols? El que no molesti.
Clar,
i això també ho hem de respectar. El que nosaltres, diguem-ne, no hem de forçar a triar, hem de donar camps de triar. Aleshores, que cadascú, i a més també hi ha una cosa, potser aquesta dona ara li faci vergonya, però d'aquí dos anys ja no li faci tanta vergonya, i nosaltres el que hem de fer, tant des d'Inforesidències, quan ajudem a triar una residència, com les pròpies residències, i recordem que a Catalunya n'hi ha 1.000, a Andorra hi ha unes quantes, no hi ha gaires, a Andorra, però... Sí, aleshores pensem, totes són iguals, però totes són molt diferents. Totes són iguals perquè són residències, però no són iguals. Iguals perquè es diuen residències, però totes són diferents. Aleshores, si nosaltres no remenem, no busquem, no preguntem, potser acabem amb una que no sigui la que més bé ens va, i aleshores potser després diguem, és que les residències no m'agraden, i potser si haguessis dedicat una miqueta més de temps a triar-la, i per això jo estic molt content, perquè Inforesidències ja portem 19 anys ajudant a gent a buscar residències. L'any que ve farem 20, o sigui que farem festa grossa.
Una festa grossa.
Sí.
Pel que es veu és això, no?, que vam parlar l'altre dia. Hem de buscar la residència quan no tenim ganes de buscar-la, quan estem bé.
Clar, hem d'anar planificant. És
perquè, si esperem... Ara ja tinc el papa que està malament, doncs llavors hem de córrer i a l'omlleure hem de quedar-nos la que no ens agrada.
Clar, i jo crec que ara podríem aprofitar també per fer una crida. Tothom que conegui algun amic seu, algun familiar que estigui en una residència, anem-lo a veure. Però anem-la a veure, per veure-la amb ell i per veure una mica l'entorn, i ens preguntem, sí, escolta, jo aquí m'hi quedaria, i aquesta potser és la resposta pel dia que la necessitem.
Fantàstic, doncs. Fins aquí és gran ser gran. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar, com sempre, amb nosaltres, i els esperem el proper dimarts a les 5 de la tarda. Ara és l'hora del programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau, fins dimarts.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.